Catalunya Informació. És la una del migdia. Pedro Sánchez assegura que el preacord amb Esquerra Republicana és magnífic per a Catalunya i per a Espanya. El president del govern espanyol considera que si les bases republicanes donen el seu sí, s'obrirà un nou temps de reconciliació. Sánchez ha comparegut aquest matí a la roda de premsa de final de curs polític. Sánchez també ha anunciat un nou acord de pensions amb la patronal i els sindicats. Assegura que l'acord permetrà la compatibilitat de la pensió amb la feina i garanteix un trànsit cap a una jubilació flexible. I els comuns que han signat un preacord amb el PSC per investir Salvador Illa, que inclou la construcció de 55.000 habitatges socials fins al 2030. L'entesa inclou també que substituirà la construcció del macrocasino Hard Rock amb l'eliminació de les bonificacions fiscals pel joc i també que el quart cinturó no arribarà a Granollers aquesta legislatura. La consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas, admet que la implementació del nou finançament serà complexa i laboriosa, però confia en el compromís polític del PSOE. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, ha fixat un horitzó de 5 anys perquè Catalunya recapti tots els impostos. I l'incendi forestal que crema des d'ahir entre Benasau i Penàguila, al nord de les comarques d'Alacant, evoluciona favorablement. Tot apunta que el foc l'hauria provocat una espurna d'una radial en uns treballs de manteniment. Demà mateix els operaris estan citats a declarar davant la Guàrdia Civil. L'onada de calor ja s'està notant als centres de salut. Segons Protecció Civil, s'han incrementat lleugerament els ingressos hospitalaris, sobretot de persones vulnerables, que es descompensen amb les altes temperatures. També es manté l'alt risc d'incendi. Els micropobles catalans impulsen un projecte d'ajuts públics per facilitar que hi hagi botigues i bars en municipis petits. Segueixen l'exemple de Terol i l'objectiu és fer una primera prova pilot l'any que ve. I a l'agenda musical avui destaquem l'actuació dels Figaflaues i els Catarres a la Festa Major de Cabrera de Mar en el marc de l'Emplaça't i Melendi, que serà el Festival Terra Mar de Sitges, per presentar la seva última gira, 20 anys sin notícies. Esports.
Als Jocs Olímpics de París, Jessi Cavall s'ha classificat a semifinals de 200 braç amb el novè millor temps i les nedarà a 8:45 del vespre, mentre Marc Molner serà a la final de tir olímpic amb el millor registre, la final a 4:45 de la tarda. Coses en bàsquet femení. Espanya ha guanyat Puerto Rico amb 3 catalanes per 63-62 i Aysu Noda ha perdut els quarts de final de judo contra Matic. Aquesta tarda a les 4 competeix a la repesca. I fora dels jocs, clara derrota per 0-4 del Girona contra el Tolosa francès. Amb 0-0, els de Mitchell s'han quedat amb un home menys per l'expulsió de Gazzaniga.
I el temps, a diferència d'ahir, sol a totes les comarques. L'onada de calor arriba al punt màxim. Les temperatures podran superar els 35 graus a la costa i als Pirineus. A l'interior i al prelitoral seran freqüents els 40 graus i puntualment es podran superar, sobretot a Ponent i a les comarques de Girona. Una del migdia i 4 minuts. Salutacions.
Catalunya Informació. Nati Adell.
Comencem. Pedro Sánchez treu pit del preacord entre PSC i Esquerra i assegura que encamina la solució a la crisi territorial a Catalunya. El president del govern espanyol ha comparegut aquest matí davant dels mitjans de comunicació a la roda de premsa habitual de final del curs polític. Madrid, Àngels Lafuente.
Hola, bon dia. Pedro Sánchez defensa sense embuts l'acord amb Esquerra Republicana. Ho fa davant les crítiques tant de l'oposició, de la dreta i ultradreta, com de les veus discrepants dins del Partit Socialista.
Yo estoy muy contento. Reclamo, por supuesto, el respeto y el reconocimiento a un partido político independentista como Esquerra Republicana, que gracias a la negociación, al acuerdo, ha logrado importantes avances para reforzar el autogobierno en Cataluña.
Tots els socialistes, o una gran majoria, ha afirmat Sánchez, volen Salvador Illa com a president de Catalunya i insisteix sobre un temps nou i molt positiu per Catalunya.
Y naturalmente no pretendo decir que con esto el problema esté resuelto. Lo que nadie puede ocultar es que hoy Cataluña y España están mucho mejor que en el año 2017. Y ya les garantizo que estarán aún mejor en el año 2028 respecto al año 2024.
Una situació, sentenciat Sánchez, que es pot enfortir o debilitar depenent de l'executiu que governi a Espanya.
Gràcies, Àngels. Afegir també que Pedro Sánchez ha anunciat un acord amb patronal i sindicats que retoca les pensions. Segons Sánchez, l'acord inclouria millores en la jubilació parcial i la possibilitat d'avançar la jubilació sense retallades en les professions perilloses o dures.
Que mejoramos la compatibilidad de la pensión con el trabajo y con ello lo que estamos haciendo es garantizar el tránsito hacia una jubilación flexible. En segundo lugar, lo que hacemos es aprovechar mejor los recursos de las mutuas y en tercer y último lugar, con este acuerdo, regular el acceso a la jubilación de las profesiones especialmente duras, peligrosas y expuestas a riesgos.
Després de 8 mesos de negociacions, els agents socials han donat llum verd a un acord que modifica part de la reforma de les pensions que va fer el govern del PP el 2013. El govern espanyol podria enviar el text de l'acord al Congrés al setembre. I tornant a la pàgina política, afegir que els comuns pacten amb el PSC 55.000 pisos públics en 6 anys i posar traves també al macrocasino Hard Rock en un preacord per investir Salvador Illa que deslliguen de la negociació per entrar al govern. El Consell Nacional del Partit ha ratificat pràcticament per unanimitat l'acord. Anem a la seu dels comuns. Marta Corbalán.
L'acord preveu la construcció a Catalunya de 55.000 habitatges protegits fins al 2030, dels quals l'Incasol n'haurà de promoure 15.000. També hi ha el compromís de modificar la llei d'arrendaments urbans abans d'acabar l'any per regular els anomenats lloguers de temporada, una modalitat que sovint s'utilitza de forma fraudulenta per poder apujar els preus. La líder dels comuns, Jessica Albiach, que ha deixat molt clar que aquesta ha de ser la legislatura de les polítiques d'habitatge.
Aquesta legislatura ha de significar un abans i un després en l'accés a les polítiques d'habitatge. Vam dir que aquesta seria la legislatura de l'habitatge i aquest acord, com veieu, ho garanteix.
En el capítol d'infraestructures, els comuns i el PSC han acordat el compromís que la B40 no arribarà fins a Granollers aquesta legislatura i que el futur govern no facilitarà projectes com el Hard Rock al Camp de Tarragona, eliminant els beneficis fiscals al joc. Els comuns es vanten d'haver posat fre a dos grans projectes que sempre ha defensat el PSC. De fet, el veto dels comuns al Hard Rock és el que va fer caure els últims pressupostos de la Generalitat i va precipitar l'avançament electoral. El Biac ho ha defensat amb entusiasme davant del Consell Nacional.
Ens van dir de tot, però han vingut a les nostres. Hem vist com el PSC, com Esquerra Republicana, han acabat venint a les nostres. El Hard Rock no es farà a Catalunya. I a més, el redactat del nostre preacord és diàfan, és clar. El govern no facilitarà projectes com el macrocasino del Hard Rock.
En educació, l'acord preveu la recuperació progressiva de la sisena hora a l'escola pública i implementar també de manera gradual la gratuïtat del menjador escolar a tots els centres, començant pels d'alta complexitat. Els comuns han volgut deixar clar que l'acord segellat amb el PSC és un acord d'investidura i que no s'ha parlat per ara d'una possible entrada al futur govern del partit de Jéssica Albiach.
I mentrestant, la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas-Guix, preveu que amb el preacord de finançament amb els socialistes, Catalunya pugui recaptar tots els impostos en un horitzó de 5 anys, tot i que admet que la implementació del nou model serà complexa i laboriosa. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
És un traspàs que ha de ser gradual però accelerat. No podem estar, jo diria, doncs, en un termini de màxim de 5 anys, mirar de tenir totes les figures tributàries incorporades.
M'has explicat que amb la recaptació de l'IRPF, l'Agència Tributària de Catalunya passarà de gestionar l'any 2026 del 9 al 53% dels impostos, uns 30.000 milions d'euros. Segons la consellera, l'Agència Tributària de Catalunya reforçarà en gran part amb personal procedent de l'Agència Estatal Tributària. Actualment té una plantilla d'uns 800 treballadors.
On farà 6 actes en 15 dies. Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
A les 2, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
I de dilluns a divendres a 9:15, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
Passen 10 minuts de la una del migdia. En pàgina internacional posem el focus al Pròxim Orient, i és que la mort del líder polític de Hamas, Ismail Haniyeh, afegeix més tensió al Pròxim Orient i fa tema una nova escalada. El funeral pel dirigent palestí es farà demà a Teheran, on l'han matat amb un míssil guiat hores després d'acudir a la presa de possessió del president de l'Iran. Aquest país ha decretat 3 dies de dol. Tant l'Iran com Hamas responsabilitzen Israel de la mort i han anunciat venjança. Jerusalem, Roser Olivella.
Aquest cop sí, Israel ha aconseguit assassinar un dels objectius més desitjats, el número 1 de Hamas, Ismail Haniyeh, que vivia des de fa anys exiliat entre Qatar i Turquia. La mort li ha arribat, però, a Teheran, on hi havia anat per assistir a la presa de possessió del nou president iranià. Un míssil guiat l'ha matat de matinada juntament amb un guardaespatlles. Tant Hamas com la Guàrdia Revolucionària iraniana han confirmat la mort de Haniyeh. Israel no ha badat boca. Haniyeh era un dels participants a les converses per un alto al foc a Gaza. Se'l considerava més pragmàtic que no pas el líder de Hamas a la franja, Yahya Sinwar, el cervell dels atacs contra Israel del 7 d'octubre. A l'abril, l'exèrcit israelià ja havia assassinat 3 fills i 4 nets de Haniyeh en un bombardeig a Gaza. La mort del líder de Hamas arriba poques hores després que Israel anunciés l'assassinat del considerat número 2 de Hezbollah, Fuad Shakur, en un bombardeig a Beirut com a represàlia per l'atac de diumenge que va matar 12 nens als alts del Golan. La milícia xiïta libanesa, però, encara no n'ha confirmat la mort. Els assassinats de Haniyeh i Shakur eleven encara més la tensió al Pròxim Orient, on hi plana l'amenaça d'una guerra regional.
L'expresentador de la BBC, Hugh Edwards, un dels més importants que ha tingut la cadena britànica, s'ha declarat culpable de 3 delictes de pornografia infantil que el van obligar a deixar la feina l'abril passat. En una audiència preliminar davant la justícia, Edwards ha confessat que va fer fotografies indecents a menors, un gest que li permetrà esquivar el judici. L'estrella televisiva ha assegurat al magistrat que va rebre 377 imatges sexuals a través de WhatsApp i que una quarantena eren d'infants. L'escàndol va esclatar fa un any. El van detenir al novembre i el van acusar formalment el mes passat. Edward, de 62 anys, n'ha passat 40 a la BBC. Ha estat un dels presentadors estrella de la cadena britànica. Responsable de les principals cobertures informatives al Regne Unit, va ser, per exemple, qui va anunciar públicament la mort de la reina Elisabet.
Catalunya Informació.
Les pròximes hores seran crucials en l'incendi forestal que crema des d'ahir entre les comarques del Comtat i del Cuià, al País Valencià. De moment ha afectat una superfície al foc de 320 hectàrees i es confirma que l'origen de les flames és una espurna d'una radial en uns treballs que s'estaven fent en el lloc on es va originar el foc. Anem a València. Lluís Obiols.
Ara mateix a la zona no hi ha flames i durant la nit la millora de les condicions meteorològiques han permès confinar l'incendi al barranc de Penàguila, però durant les pròximes hores torna la calor i s'intensifica el vent en un context de vegetació molt seca. Sentim Salomé Prades, consellera de Justícia i Interior del Govern Valencià.
Tenim que esperar perquè es preveuen uns canvis en el vent esta vesprà, per lo qual siguem cautos i esperem a veure quina és l'evolució.
L'incendi es va originar ahir a les 3 de la vesprada molt a prop de la depuradora d'Ares del Bosc, al municipi de Benasau, per uns treballs que s'hi estaven fent. Ja s'han identificat les persones implicades que declararan demà davant de la Guàrdia Civil.
I l'onada de calor que ja repercuteix en la salut de la població, la cap de Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Montse Font, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, fa aquest balanç inicial.
Tenim des d'un petit, de moment, augment d'ingressos de persones més vulnerables que van a fer assistències sanitàries. També tenim un volum important de gent que va a la platja, per tant, ens augmenta també el risc d'ofegaments i gent que va a les piscines i, per suposat, doncs, aquest perill que tenim ara en aquests moments força alt d'incendis forestals.
I recorda que cal hidratar-se, buscar refugis climàtics també per alleugerir els efectes de la calor. Actualment n'hi ha més de 1.500 i es poden consultar a través del web de la Generalitat. La responsable d'emergències també ha remarcat que estem en un elevat risc d'incendis a tot el país i assegura que l'accés d'accés als parcs naturals continuarà tancat almenys fins divendres a l'espera de noves dades del Servei Meteorològic de Catalunya. I abans d'obrir àrea de servei, expliquem que els Mossos han detingut la conductora del turisme implicat en l'accident en què va morir la passatgera d'una moto ahir a la tarda a la Nacional 240 a Lleida. La dona va donar positiu al control d'alcoholèmia a Lleida. Estela Busoms.
En el sinistre va morir la passatgera de la moto i el conductor va quedar ferit greu i el van evacuar a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. La conductora del turisme amb què havien xocat, una dona de 48 anys, va ser arrestada pels delictes d'homicidi i lesions per imprudència greu per conduir beguda. Va donar 0,74 mil·ligrams per litre d'aire expirat en el test d'alcoholèmia. Tant ella com altres ocupants del turisme en van sortir il·lesos. L'accident va passar al voltant de les 4 de la tarda a l'N240 al terme de Lleida, prop de les basses del Picat. La carretera va estar dues hores tallada en els dos sentits de la marxa.
Actualitzem la informació viària. Com es circula aquesta hora? Marilu García, bon dia.
Hola, bon dia. Hi ha un nou vehicle avariat a la sortida de Barcelona per la C-58 a l'altura de Torre Baró en direcció Terrassa, que talla un carril i que provoca retencions des del nus de la Trinitat, cosa que afecta també el tram final de la B-20, la Poda Nord. Hi ha aturades entre Santa Coloma de Gramenet i el nus de la Trinitat per enllaçar amb la C-58. Cues també a la Ronda de Dalt entre Horta i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat i de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Trinitat. Aquí hi ha obres que ocupen el carril de l'esquerra en tots dos sentits. Aturants també a la Ronda Litoral, lentitud i aturades des de la zona Fòrum fins la Barceloneta direcció Llobregat, en sentit Trinitat des de zona Franca fins a Montjuïc i també de Sant Adrià de Besòs a la sortida del Bon Pastor. D'altra banda, es manté tallada la G614 a Roses en tots dos sentits, on treballen des de primera hora del matí per retirar un camió d'escombraries que ha bolcat. També hi ha cua a la zona fronterera, a la carretera Nacional 2 des de la Jonquera fins al nucli del Partit, sobretot en sentit nord, en direcció França, una cua que continua més enllà de la frontera. Actualitzem dades al punt de les dues.
Gràcies, i afegim que els Mossos han identificat més de 45.000 vehicles i han denunciat 4.800 infraccions de trànsit en el macrooperatiu de trànsit engegat fa 15 dies. S'han fet més de 70 controls de velocitat i també per distraccions o l'ús d'aparells electrònics com ara mòbils o pantalles. L'objectiu d'aquest operatiu, contenir l'accidentalitat viària aquest estiu després del repunt de sinistres mortals aquests darrers mesos i l'arribada del bon temps i també l'augment de desplaçaments. Parlem ara de la previsió meteorològica d'aquesta calor protagonista aquests dies. La crònica és del Francesc Mauri.
A aquesta hora els 40 graus ja es freguen, s'assoleixen en alguns punts de les comarques de Girona i del prelitoral barceloní. En alguns casos hi falta alguna dècima, en alguns casos es superen lleugerament, però en definitiva la calor desbocada continua marcant el que és l'actualitat termomètrica. Uns termòmetres que aquesta tarda també arribaran als 40 o els superaran lleugerament, a punts de la Catalunya central, ponent i alguna àrea esporàdica del Prepirineu. Entre 30 i 35 en general a la costa o també al Pirineu, tot i que localment els poden superar. En definitiva, una nova calorada aquest dimecres que es mantindrà demà dijous, tot i que pot disminuir un parell de graus. Divendres una miqueta més i seria dissabte i diumenge quan la calor de ple estiu continuaria, però ja no la qualificaríem de desbocada. El sol avui protagonista.
Un quart i tres minuts de dues del migdia.
Catalunya Informació. A tota hora. A tot arreu.
Anem a d'altres temes. El 12 de setembre s'hauran acabat les obres ferroviàries a Castellbisbal per adaptar les vies al corredor mediterrani. Els usuaris de l'R4 Nord i l'R8 recuperaran, per tant, els trajectes sense els talls actuals i les línies guanyaran capacitat, sobretot per les mercaderies, segons ha informat Adif. Anem fins a Castellbisbal, Martí Cuní i Joan Garcia.
És un punt sensible de la circulació ferroviària a Catalunya. Cada setmana hi passen 1.500 trens, tant de rodalies com de mercaderies. A partir de la tardor guanyarà capacitat per a les mercaderies i confort pels viatgers. Poc ha explicat Luis Fernando Fernández, cap d'infraestructures d'Adif.
S'anyeda una nova via entre Castellbisbal y Martorell. Tenemos la tercera vía de conexión entre las dos estaciones. Aumentará la capacidad. Es verdad que la infraestructura, la superestructura, lo que es el carril, las traviesas, se renueva completamente, lo cual da una rodadura más eficiente y una rodadura más cómoda, con mayor confort al viajero.
Es renoven 8 quilòmetres de via i els dispositius de seguretat i evacuació als túnels. Ja s'ha executat el 55% de l'obra. La previsió és que a primers de l'any que ve s'hagi acabat la col·locació del tercer carril per fer que les mercaderies puguin sortir cap a Europa en ample internacional i que, si l'Agència de Seguretat Ferroviària ho valida, el primer tren de SEAT pugui sortir cap a França d'aquí a un any.
Gràcies, Joan. L'Associació de Micropobles de Catalunya està tancant aliances amb administracions i cambres de comerç per posar en marxa un programa d'ajuts per facilitar que els petits municipis disposin de botigues i bars, uns serveis que es consideren essencials per evitar el despoblament. Volen replicar el model d'èxit que fa 20 anys que s'aplica a Terol i fer la primera prova l'any que ve. Lleida, Estela Bosoms.
El projecte parteix d'una premissa. Aquest tipus de negoci en un micropoble segurament no serà rendible durant bona part de l'any, però com a servei bàsic necessita ajudes públiques per subsistir. Això passa perquè els ajuntaments facilitin espais on s'hi pugui obrir un comerç o un bar i que hi hagi línies de subvenció específiques que els facin viables. I alhora que hi hagi el mecanisme per trobar persones interessades a assumir el repte. Prenen l'exemple de Terol, on en dues dècades han facilitat l'obertura d'uns 180 espais multiserveis. L'essència la resumeix l'alcalde de Riner i president de l'Associació de Micropobles de Catalunya, Joan Solà, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
En un punt, o sigui, de dir de l'Ajuntament, un espai públic, doncs puguis prestar tots els serveis, sempre i quan no sigui competència amb altres serveis que ja es prestin al poble, de dir, no ser mai competència d'un privat. Però si no hi ha botiga al poble, si no hi ha bar al poble, si no hi ha caixer al poble, si no hi ha qualsevol, no sé, el que sigui, doncs aquests serveis es poden prestar allà, sempre amb l'ajut de l'Ajuntament i les administracions també superiors.
L'Associació de Micropobles ja ha aconseguit la implicació de les Diputacions de Lleida i de Girona, la Cambra de Comerç de Girona, Pimec Comerç i l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya. D'aquí finals d'any esperen sumar nous aliats, inclòs el nou govern de la Generalitat, i fer una primera prova pilot l'any que ve.
Bona tarda, són les 5.
Bona tarda, són les 6.
Les 7, bona tarda.
Bona tarda, són les 8.
Per estar al dia de l'actualitat, Catalunya Informació. 24 hores de notícies a la ràdio informativa de referència al país.
El temps, els esports, les carreteres, el que passa a casa i el que passa al món.
Informació de proximitat i context internacional.
Catalunya Informació. 24 hores de notícies.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu.
I de la crònica cultural destaquem avui els concerts dels Figaflaues i els Catarres a Cabrera de Mar, al Maresme. La Marina está morena, la pancina está una trena, lo rompe un trenca, lo rompe un trenca, ya está malena. Aquí l'estem escoltant en el marc, però, de la Festa Major de Cabrera de Mar. Avui arrenca una nova edició d'Emplaça't amb els Gegants, els Diables, els Nans i tot el seguici pertinent. La festa continuarà a la nit amb els concerts a les 10, als Catarres i després un dels grups de moda de música urbana en català. Figaflaues i els Buhos actuaran divendres. I l'asturià Melendi a Sitges. Hablando en plata, soñando en oro, viendo el cielo, bajando al moro, bebés piratas, chinos con rosas, cuentos de hada, un funeral y cuatro bodas. Me burlé en la cara de la ironía, con todas las vueltas que da la vida. Vi reírse a la tristeza y vi muy guapa la más fea. Y no siempre es mejor lo bueno. Melendi, que actua aquesta nit en el marc del Festival Terra a Mar a Sitges per presentar la seva última gira 20 anys sin notícies. Interpretarà cançons com la que estem escoltant de fons, Hablando en Plata, i d'altres com Caminando por la Vida o Sé lo que hiciste el último verano. És l'única actuació que Melendi farà a Catalunya aquest estiu. Divendres se'l podrà veure a Menorca. Cedes piratas, chinos con rosas, cuentos de hada, un funeral y cuatro bodas.
Ya no sé si es el tiempo el que va muy deprisa, voy yo muy deprisa.
I amb la música de Melendi, moment dels esports. Si algo mojado se...
Els esports.
Marc Andrés, bon dia.
Bon dia. A París, dues bones notícies per l'esport català aquest matí.
Els Jocs Olímpics de París, a Catalunya Informació.
Comencem per Jessica Vall, que s'ha classificat per les semifinals dels 200 metres braces amb el novè millor temps.
Estic contenta amb el registre del matí, de com hem nedat. Ha sigut una de les meves millors marques pel dematí que he fet, així que confiada. I ara, doncs, els minuts són glòria. Crec que ràpid he d'anar a fer suau, a intentar recuperar, perquè, bueno, els anys passen, sóc la més gran i de les més veteranes a les semifinals, així que hem d'intentar recuperar durant aquestes hores i aprofitar l'oportunitat, tirar-me amb les ganes i amb la seguretat que he fet avui, i si tinc el carrer, tinc l'oportunitat.
Aquest vespre, a 8:45, neda a les semifinals. Mentrestant, l'altra gran notícia és la classificació per la final de Marc Molné a la disciplina de tir olímpic, amb la seva millor marca a tota la seva carrera. L'esportista ha aconseguit el millor registre, més a més, a la fase classificatòria, amb 123 encerts de 125 tirs. La final serà a 3:45 aquesta mateixa tarda i, en cas d'empat, tindria avantatge a les rondes definitives. Més actualitat, fa poca estona, la selecció espanyola de femenina de bàsquet, amb 3 jugadores catalanes, ha guanyat per 63-62 a Puerto Rico. 8 punts de Mariona Ortiz i 2 punts tant d'Andrea Vilaró, que avui sí que ha jugat, com de Caral Casas. I esport en directe, ha començat fa una estona la jornada de tennis. Al quadre individual, Novak Djokovic ha guanyat el primer set per 7-5 contra l'alemany Dominic Kempfer. Ara el segon, el serbi, domina clarament per 3-0. I d'altra banda, aquest migdia també té partit individual Carlos Alcaraz, en aquest cas en un segon torn, contra Roman Safiulin, un tenista murcià que, a més, també aquesta tarda jugarà dobles amb Rafa Nadal a partir de les 7 de la tarda.
L'actualitat esportiva a fons.
A l'apartat més negatiu, a la categoria menys 70 quilos en judo, derrota de la lleidatana i Sunoda contra la croata Matic, a l'actual número 1 del món. Aquesta tarda Sunoda competirà la repesca al primer combat previst per a les 4 de la tarda. D'altra banda, derrota d'Espanya amb 4 catalanes contra l'Argentina per 2-1 en partit femení d'hoquei herba. En parla la portera del combinat espanyol, Clara Pérez.
Sí, aquesta derrota suma, però suma amb experiència, suma amb joc, amb tenir bones sensacions, amb confiar en el nostre pla de partit i al final, no sé com està el quadre ara, però dels resultats negatius és el millor que podríem haver tingut, perquè ens quedem amb un gol a baraix a 0, el que ens col·loca per bona posició, per si hi hagués qualsevol cosa poder entrar a quarts, així que lectura global molt positiva.
Mentrestant, a 8:45 del vespre jugarà la selecció masculina Espanya-Sud-àfrica amb 11 catalans. I aquí hi ha notícia perquè Marc Vizcaíno ha entrat a la convocatòria aquest matí i fa que la xifra d'esportistes catalans als Jocs Olímpics de París sigui de 101, 51 dones i 50 homes. Pel que fa al rem, males notícies, i és que tant el banyoní Denis Carracedo com l'ampostí Nain Acid no han pogut accedir a la final per les medalles de doble escull lleuger masculí i doble escull femení, respectivament. Tots dos, amb les seves parelles, participaran a la final B amb opció a diploma olímpic. I continua la polèmica amb el triatló. Tot i poder-se celebrar la prova amb les aigües del riu Sena rebent llum verd aquesta matinada, la prova ha estat un desgavell. Així ho explica com ho ha viscut la catalana Anna Godoy.
La natació hi ha hagut sortida falsa, no?, que es diu, i els jutges no han parat la cursa. Normalment quan passa això paren i tornem a sortir. Jo m'he quedat fins i tot parada al pontó, perquè és el primer cop que no paren la cursa. I bueno, crec que això m'ha perjudicat perquè he tingut que nedar molt fort fins la primera boia. Sí que és veritat que he arribat a les primeres, però després de la tornada m'ha passat factura i bueno, he intentat tranquil·litzar-me, concentrar-me, i bueno, la bici anàvem en grup petit, s'han anat ajuntant noies que s'estaven quedant del grup de davant.
Amb aquest inici, Godoy ha acabat 17a.
L'actualitat esportiva a fons.
Fora dels jocs, a derrota clara del Girona per 0-4 contra el Tolosa, un conjunt gironí que des del minut 39 de la primera part ha jugat amb un menys degut a l'expulsió de Gazzaniga. L'última incorporació, Brian Hill, ha jugat els primers 45 minuts, mentre Kartem Dobbik, tot i els rumors de sortida imminent, ha sortit d'inici fins l'expulsió del porter. Escoltem les valoracions d'Arnau Martínez, al lateral del Girona, a TV3.
Bueno, sobretot en formar-nos més com a equip, conèixer els jugadors nous, que s'integrin bé a l'equip, que vegin la idea que vol el míster. I això, jo crec que, a part del resultat, òbviament 4-0 amb un menys ens ha perjudicat, però bueno, al final era l'expulsió, vulguis o no, era l'expulsió, i bueno, jo crec que toca millorar, corregir els errors i seguir preparant-nos per el primer partit de Lliga.
Mentrestant, aquesta matinada, debut en victòria del Barça a la gira americana contra el Manchester City. Després d'empatar a dos amb gols de Pau Víctor i Pablo Torre, l'equip blaugrana s'ha endut la tanda de penals. I aquesta tarda l'Espanyol juga a les 7 contra l'Osca. I un apunt més dels Jocs Olímpics, perquè aquesta vespre nedarà Katie Ledecky amb l'opció de revalidar l'or als 1.500 metres.
Dos quarts de dues del migdia.
Catalunya Informació.
Obrim amb una notícia d'última hora. Un excursionista ha mort aquest matí en un accident en una zona propera a l'Artiga de l'Ina, a la Vall d'Aran. De seguida us ho ampliarem. En política, Pedro Sánchez assegura que el preacord amb Esquerra Republicana és magnífic per Catalunya i Espanya. El president del govern espanyol considera que si les bases republicanes donen un sí, s'obrirà un nou temps de reconciliació. Sánchez ha comparegut aquest matí en roda de premsa per fer balanç d'aquest curs polític. I els comuns que pacten amb el PSC 55.000 pisos buits en 6 anys i posar traves al macrocasino Hard Rock per investir Salvador Illa. El Consell Nacional del Partit ha ratificat pràcticament per unanimitat l'acord que deslliguen de la negociació per entrar a govern. La consellera d'Economia, Natàlia Mas, admet que la implementació del nou finançament serà complexa i laboriosa, però confia en el compromís polític del PSOE. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Mas ha fixat un horitzó de 5 anys perquè Catalunya recapti tots els impostos. I a partir d'ara també us explicarem que a Veneçuela s'agreuja la polarització. Ja són almenys 11 els morts, segons diverses ONGs, en les protestes opositores dels dos últims dies contra la qüestionada victòria de Nicolás Maduro a les presidencials. Els veterinaris que alerten que les altes temperatures són molt perilloses per a gossos i gats i que la meitat d'aquests animals poden morir en menys de 15 minuts si tenen un cop de calor. Serà una altra informació on posarem el focus. I un estudi de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron demostra que tractar la migranya de forma precoç amb fàrmacs específics millora fins a 13 vegades el control d'aquesta malaltia respecte a la teràpia clàssica. Aquests investigadors també alerten que la migranya encara es diagnostica i es tracta massa tard, amb un retard de fins a 10 anys des de l'inici dels atacs. I en esports, bones notícies per les catalanes a la natació i també al tir olímpic.
Jessica Vall s'ha classificat a semifinals de 200 braça amb el novè millor temps i les nedarà a 8:45 del vespre, mentre Marc Molné a la final de tir olímpic amb el millor registre de tota la fase classificatòria. La final aquesta mateixa tarda a 4:15.
I pel que fa al temps, a diferència d'ahir, sol a totes les comarques, l'onada de calor arriba al punt màxim. Les temperatures podran superar els 35 graus a la costa i als Pirineus. A l'interior i al prelitoral seran freqüents els 40 graus i puntualment es podran superar, sobretot a la zona de Ponent i a les comarques de Girona. Són 2:45 de dues del migdia, us ho avançàvem al sumari, i ara anem directament cap a la Vall d'Aran perquè acabem de saber això, que un excursionista ha mort aquest matí en un accident en una zona propera a l'Artiga de l'Ina. Ampliem aquesta informació amb la Sofia Cabanes. Bon dia.
Hola, bon dia. Sí, l'excursionista s'hauria precipitat 100 metres quan realitzava una ascensió al cim de la Forcanada. L'avís de l'accident s'ha donat a les 11 del matí i al lloc dels fets hi ha acudit el grup de rescat de muntanya dels pompiers d'Aran que treballen en l'extracció del cadàver. En l'ascensió hi participava també un altre excursionista que ha estat traslladat a l'Hospital de Viella en helicòpter, si bé no ha patit cap lesió greu. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació.
Gràcies. Qualsevol novetat, estem amb les línies obertes. Gràcies. Fins ara.
Adéu, bon dia.
I en pàgina política, el focus amb un nom propi és el de Pedro Sánchez, que ha tret pit del preacord entre el PSC i Esquerra i ha assegurat que encamina la solució a la crisi territorial a Catalunya. El president del govern espanyol ha comparegut aquest matí davant dels mitjans de comunicació. Ho hem pogut seguir en directe a aquesta emissora. Era la roda de premsa habitual que fa a finals del curs polític. Anem en directe a Madrid. Àngels Lafuente, bon dia.
Hola, bon dia. Pedro Sánchez no ha estalviat elogis a l'hora de valorar l'esforç negociador dels republicans ni el preacord que diu recull importants avenços per reforçar l'autogovern a Catalunya.
Yo estoy muy contento. Reclamo, por supuesto, el respeto y el reconocimiento a un partido político independentista como Esquerra Republicana, que gracias a la negociación, al acuerdo, ha logrado importantes avances para reforzar el autogobierno en Cataluña.
I davant les crítiques de l'oposició, de la dreta del PP i l'ultradreta de Vox, Sánchez ha tirat d'ironia.
Y resulta que ahora, para unos es un golpe de Estado, otro más, yo no sé cuántos golpes de Estado llevamos, cuántas veces hemos destruido España, y resulta que España y Cataluña están más fuertes y están más unidas que en el año 2017.
I Sánchez ha sentenciat tots els socialistes, o almenys una àmplia majoria, volen que Salvador Illa sigui el pròxim president de la Generalitat. I pel que fa a la querella presentada per l'advocat de l'Estat contra el jutge Peinado, Sánchez diu que busca defensar la dignitat de la institució de la presidència i els drets que, segons el cap de l'executiu espanyol, s'han atropellat en tot el procés engegat pel cas Begoña Gómez.
Gràcies, Àngels. Ara ens fixem en el que ha dit a nivell econòmic. Fins ara.
Adeu, fins ara.
Pedro Sánchez ha anunciat un acord, un nou acord, de fet, amb la patronal i els sindicats, que retoca les pensions. Segons Sánchez, l'acord inclourà millores en la jubilació parcial i també la possibilitat d'avançar la jubilació sense retallades en les professions més perilloses o dures. Escoltem-lo.
Que mejoramos la compatibilidad de la pensión con el trabajo, y con ello lo que estamos haciendo es garantizar el tránsito hacia una jubilación flexible. En segundo lugar, lo que hacemos es aprovechar mejor los recursos de las mutuas, y en tercer y último lugar, con este acuerdo, regular el acceso a la jubilación de las profesiones especialmente duras, peligrosas y expuestas a riesgos.
Després de 8 mesos de negociacions, els agents socials han donat llum verda a un acord que modifica part de la reforma de les pensions que va fer el govern del PP el 2013. El govern espanyol podria enviar el text de l'acord al Congrés al setembre. Recuperem el fil polític. 2:45 de dues. Els comuns han pactat amb el PSC 55.000 pisos públics en 6 anys i posar també traves al macrocasino Hard Rock en un preacord per investir Salvador Illa, que deslliguen, insisteixen, de la negociació per entrar al govern. El Consell Nacional del Partit ha ratificat pràcticament per unanimitat aquest acord. Anem a la seu dels comuns. Ho ha estat seguint la Marta Corbalan.
L'acord preveu la construcció a Catalunya de 55.000 habitatges protegits fins al 2030, dels quals l'Incasol n'haurà de promoure 15.000. També hi ha el compromís de modificar la llei d'arrendaments urbans abans d'acabar l'any per regular els anomenats lloguers de temporada, una modalitat que sovint s'utilitza de forma fraudulenta per poder apujar els preus. La líder dels comuns, Jessica Albiach, ha deixat molt clar que aquesta ha de ser la legislatura de les polítiques d'habitatge.
Aquesta legislatura ha de significar un abans i un després en l'accés a les polítiques d'habitatge. Vam dir que aquesta seria la legislatura de l'habitatge i aquest acord, com veieu, ho garanteix.
En el capítol d'infraestructures, els comuns i el PSC han acordat el compromís que la B40 no arribarà fins a Granollers aquesta legislatura i que el futur govern no facilitarà projectes com el Hard Rock al Camp de Tarragona, eliminant els beneficis fiscals al joc. Els comuns es vanten d'haver posat fre a dos grans projectes que sempre ha defensat el PSC. De fet, el veto dels comuns al Hard Rock és el que va fer caure els últims pressupostos de la Generalitat i va precipitar l'avançament electoral. El Biaco ha defensat amb entusiasme davant del Consell Nacional.
Ens van dir de tot, però han vingut a les nostres. Hem vist com el PSC, com Esquerra Republicana, han acabat venint a les nostres. El Hard Rock no es farà a Catalunya. I a més, el redactat del nostre preacord és diàfan, és clar. El govern no facilitarà projectes com el macrocasino del Hard Rock.
En educació, l'acord preveu la recuperació progressiva de la sisena hora a l'escola pública i implementar també de manera gradual la gratuïtat del menjador escolar a tots els centres, començant pels d'alta complexitat. Els comuns han volgut deixar clar que l'acord segellat amb el PSC és un acord d'investidura i que no s'ha parlat per ara d'una possible entrada al futur govern del partit de Jessica Albiach.
I en tot això, la consellera d'Economia, Natàlia Mas, preveu que amb el preacord de finançament amb els socialistes Catalunya pugui recaptar tots els impostos en un horitzó de 5 anys, tot i que admet que la implementació del nou model serà complexa i laboriosa, ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio.
És un traspàs que ha de ser gradual però accelerat. No podem estar, jo diria, doncs, en un termini de màxim de 5 anys, mirar de tenir totes les figures tributàries incorporades.
Mas ha explicat que amb la recaptació de l'IRPF, l'Agència Tributària de Catalunya passarà de gestionar l'any 2026 del 9 al 53% dels impostos, uns 30.000 milions d'euros. Segons la consellera, l'Agència Tributària es reforçarà en gran part en personal procedent de l'Agència Estatal Tributària. Actualment té una plantilla d'uns 800 treballadors. I a tot això, el president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, trenca la disciplina del PSOE i aixeca la veu en contra del pacte amb Esquerra Republicana per investir Salvador Illa. Per García Page és un exemple d'egoisme i de menyspreu cap a la resta d'Espanya. En una declaració institucional confia que el PSOE no el toleri.
Estoy convencido de que mi partido no va a terminar avalando esto. Como presidente, no me representa ese documento y no me vincula. No podemos ser los que paguemos otra investidura, el resto de los territorios.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu.
En pàgina econòmica, CaixaBank ha guanyat més de 2.600 milions aquest primer semestre de l'any. És un 25% més respecte al mateix període de l'any passat. El creixement en crèdit i de recursos dels clients ha impulsat la millora de l'activitat en un context d'estabilització de tipus d'interès, segons l'entitat, que remarca que la meitat dels dividends reverteixen a la societat a través de la Fundació La Caixa i el FROB, que és el Fons de Reestructuració Bancària. El marge d'interessos ha superat els 5.500 milions, un 20% més que fa un any, i els ingressos per serveis han crescut un 4,5%. També el BBVA incrementa beneficis. L'entitat que presideix Carlos Torres presenta uns beneficis nets aquests primers 6 mesos de 5.000 milions, un 29% més que fa un any. Un creixement que s'ha disparat, sobretot el segon trimestre, quan el banc va anunciar la intenció de fer una OPA sobre el Banc Sabadell. L'entitat ha concretat que si prospera l'operació, tancarà 300 oficines. Moment ara, 3 minuts per 3 quarts de 2, de marxar cap a Caracas perquè la polarització a Veneçuela s'agreuja i ja són almenys 11 els morts, segons diverses ONGs, de les protestes opositores dels dos últims dies contra la qüestionada victòria de Nicolás Maduro a les presidencials. Victòria qüestionada també pel Centre Carter, que va participar com a observador i que assenyala que el procés no va ser democràtic. El chavisme amenaça de detenir els líders opositors que denuncien un frau massiu i reivindiquen la seva victòria a les urnes. El govern de Maduro els acusa de ser els responsables de la violència que ha esclatat als carrers. Caracas, Joan Biosca.
El chavisme té un gran poder de mobilització i només falta que el seu líder ho ordeni i els carrers són seus. Les bases chavistes estan més que entrenades i és que fa 25 anys que tenen molt clar qui és l'enemic, l'extrema dreta i l'imperi nord-americà, a qui assenyalen ara d'estar al darrere d'un intent de cop d'estat contra el president veneçolà Nicolás Maduro per no donar per vàlida la seva victòria diumenge passat a les urnes.
Yo soy uno de esos 5.450.000 que votaron por la revolución, por Nicolás Maduro y por la paz de Venezuela.
Cuando hay gobiernos fascistas es un retroceso y los fascistas no saben lo que es el derecho humano a la paz.
Maduro reunia al Palau Presidencial de Miraflores a Caracas al Consell de Seguretat Nacional, en alerta màxima al chavisme, que diu obertament que els líders opositors María Corina Machado i Edmundo González, excandidat presidencial, han de ser detinguts. Ho deia el president del Parlament veneçolà Jorge Rodríguez i Nicolás Maduro acusava els opositors de violència criminal.
Lo hago responsable, señor González Irrutia, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción. Usted será el responsable directo, señor González Irrutia, y usted, señora Machado.
Més veus internacionals reclamen un recompte d'actes electorals. En aquest cas, el president del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha dit que en tot procés electoral un segon recompte de vots ha de ser possible.
Passem a una altra qüestió.
Catalunya Informació. A tot hora. A tot arreu.
Tractar la migranya de forma precoç i amb nous fàrmacs específics contra la malaltia en redueix els símptomes a la meitat i incrementa fins a 13 vegades les possibilitats de tenir un més bon control de la patologia al cap d'un any comparat amb el tractament clàssic. És el que assegura un estudi de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron. Un treball que assegura que utilitzar aquests medicaments d'última generació en fases inicials de la malaltia no només millora el dolor, sinó també els símptomes associats a la migranya, com ara la fotofòbia, els vertigens o bé els vòmits. Ho ha explicat aquesta emissora Patricia Pozo Rosic, que és la cap del Servei de Neurologia de la Unitat de Cefalees de l'Hospital Vall d'Hebron.
Reduir el nombre de dies de mal de cap, reduir la intensitat i severitat dels símptomes, com a mínim un 50% quan nosaltres diem que això funciona. Després, la resposta al tractament de l'atac és molt més ràpida, l'atac és molt més curt.
Aquests investigadors alerten, però, que actualment les teràpies inicials que es prescriuen contra la migranya no són específiques. La malaltia es diagnostica i es tracta amb un retard de fins a 10 anys, i això la pot cronificar i fer que els atacs siguin més greus i puguin fins i tot modificar l'estructura neurològica del cervell. Són 2:45 del migdia. Repassem la previsió meteorològica, avui amb la calor de protagonista un dia més. El Francesc Mauri té més detalls.
Aquesta hora, notícia, els termòmetres. Ja s'arriba als 40 graus a diversos punts de les comarques gironines i del prelitoral barceloní. A destacar que aquesta tarda s'aniran estenent els 40 graus, també a punts de la Catalunya central, ponent esporàdicament algun observatori prepirinenc. Entre 30 i 35 a gran part de la costa o també del Pirineu, tot i que localment els 35 en aquest sector es podrien superar. A ressaltar que aquesta calor passarà a ser més normal entre dissabte i diumenge, disminuint lleugerament molt poc demà i divendres. Avui el sol s'imposarà.
Doncs bé, les altes temperatures d'aquests dies són especialment perilloses per a les mascotes, sobretot gats i gossos, perquè aquests animals no tenen els mateixos mecanismes que els humans per regular la seva temperatura. Tant gossos com gats tenen una temperatura normal d'entre 38 i 39 graus, i si la superen de 2 graus, poden morir en pocs minuts, com alerta a Catalunya Informació Ricard Adán, veterinari clínic.
El gos i el gat no dissipen la calor tan bé com nosaltres. Només poden dissipar la calor respirant molt ràpid. Si la temperatura comença a pujar, no els hi dona suficient capacitat per baixar la temperatura. I quan la temperatura corporal arriba per sobre dels 41 graus, es posa en risc la vida de l'animal. Hi ha un augment de la despesa cardíaca, una vasodilatació, pot provocar trombos i pot acabar en 15 minuts amb la vida de l'animal.
De fet, fins a la meitat de gats i gossos que pateixen un cop de calor poden morir, i un percentatge alt poden quedar amb seqüeles per a tota la vida. Per això és tan important saber detectar temps que estan patint un cop de calor.
El primer que detectem és un panteig excessiu. Estan respirant molt de pressa i que, a més, la saliva no hi ha amb abundància perquè no poden generar prou aigua. Podem veure que hi ha una desorientació. Fins i tot poden arribar a perdre el coneixement. I podem fins i tot detectar un color més blavós a les mucoses perquè no arriba prou oxigen, malgrat respirar molt de pressa, a les diferents parts del cos.
En aquests casos cal actuar ràpidament, per exemple, embolicant-los en una tovallola humida i mai provocar-los un canvi brusc de temperatura, que també podria ser fatal.
Quan la temperatura està per sobre de 40, és quan ja hem d'anar ràpidament al veterinari i començar a intentar baixar la temperatura. Però mai de cop. No res de posar gran quantitat d'aigua freda. Si canviem la temperatura molt bruscament, no podrà controlar-ho. S'ha de posar aigua a temperatura ambient, amb una tovallola o mullar-lo.
Cal recordar que mai s'ha de deixar un animal en un lloc tancat, com una habitació, per exemple, petita, o un cotxe, ni tampoc lligat al sol. De fet, el Consell de Col·legis de Veterinaris recomana, per evitar cops de calor en les mascotes, assegurar una correcta ventilació dels espais, sobretot en els cotxes. Altres recomanacions serien reforçar la hidratació de la mascota, reduir la seva activitat física i aplicar-los crema solar en la zona sense pèl, sobretot en animals de pelatge clar. Investigadors del SACIC han descobert una muntanya submarina a les Illes Canàries que estaria composta de tres volcans. La nova muntanya, la qual han anomenat Los Atlantes, està situada al nord de les Canàries, a l'est de l'illa de Lanzarote. Els tres volcans que la formen podrien estar relacionats amb les erupcions de Timanfaya i aquests investigadors creuen que van ser illes en l'Eocè fa entre 56 i 34 milions d'anys. El grup de recerca que ha fet la troballa és el mateix que va descobrir les anomenades àvies muntanyes submarines al sud de les Illes Canàries, que es consideren ancestres de l'arxipèlag actual, entre els quals es troba la famosa muntanya submarina Tròpic.
Catalunya Informació.
Mercè Mar, a Tarragona, la Universitat de Rovira i Virgili culmina amb èxit el primer any del programa d'atenció a universitats tutelats i extutelats. Els primers joves que han entrat a aquest programa han percebut suport econòmic i també acadèmic al llarg del curs, i el curs que ve continuaran estudiant en aquesta mateixa universitat. Tarragona, Clara Echevarría. Bé, no podem escoltar aquesta informació, sí que volem parlar-vos d'una altra qüestió que fa referència a la música i al sector del còmic. El còmic Friday, amb guió d'Ed Burbaker i il·lustracions dels catalans Marcos Martín i Montse Vicente, ha tornat a rebre el prestigiós Premi Internacional Eisner. Aquest guardó ja l'havia rebut aquesta història en l'apartat de millor còmic digital pels tres primers números de la història i ara l'han rebut pels capítols 7 i 8. El còmic, centrat en casos d'investigació i misteri, es pot trobar en anglès online, però l'editorial Mai Més també ha publicat els dos primers números en català. Marcos Martín assegura que aquesta és la seva aposta.
Que la gent sàpiga que només està en català i no surt en castellà perquè no hem volgut. Estem fent una aposta pel còmic en català. Hi ha molt producte en castellà, hi ha producte de sobres i molta oferta, i hi ha molt poca oferta en català.
També destaca que un premi com aquest els dona visibilitat.
Ajuda sobretot en casos com el nostre, digitals, que són molt petits, no formem part d'una gran estructura, sinó que per al Syndicate no és ni una empresa, és una pàgina web.
I per la seva part, Montse Vicente apunta com veu la trama de Friday.
És una mica com si parléssim dels Cinco o dels Hollister, que són com investigadors, però ja en aquesta edat una miqueta posterior, no? Quan ja estan a la universitat i s'estan fent gran.
Tots dos dibuixants expliquen el mètode de treball que segueixen.
La meva feina, que és la distribució de la història a partir del guió, tal, el dibuix, l'entintat, i després li dono a la Montse perquè coloregi.
Al cap dels anys el que té és que tens una forma molt orgànica de treballar. Trobem que és la millor manera d'explicar la història, que al final és el que interessa, no?
A la tardor, l'editorial Mai Més té previst publicar un tercer volum amb les aventures de Friday. Anem a altres qüestions.
Us parla la joia des del cap de la Riley en directe. No ho sento més fort.
Fisca.
Ja ha arribat la tristesa. L'ira en acció.
Ara veuràs.
Les cinc pel·lícules més taquilleres de l'any a nivell mundial s'han doblat al català.
No és el nostre. I la Fàstic, encantats de tenir-te aquí.
Es tracta de Del revés 2, Dune per 2, Godzilla i Kong, El nou imperi, Kung Fu Panda 4 i Gru 4. Totes cinc s'han pogut veure a les sales de cinema o a les plataformes audiovisuals. En els últims 3 anys, el govern de la Generalitat ha multiplicat per 3 la inversió en el sector de l'audiovisual, passant dels gairebé 10 milions d'euros del 2020 als 32 milions i mig del 2023.
És semblant a l'apatia. Com te dius, maco?
És amb vergonya! Benvingut a la central!
I també s'ha duplicat la quantitat d'àudios i títols subtitulats en català a les plataformes. Ara mateix hi ha més de 3.000 àudios i 4.000 versions amb subtítols en català a Netflix, HBO, Prime Video o Filmon, entre d'altres. Anem a altres temes?
Quiero bailar perreando toda la noche con las babies. Quiero brindar por un amor que nunca fue.
Hoy no.
So
sorry. Por la niña buena, por la niña mala y por esa amiga que se vuelve hermana. Por un lunes largo que se hace fatal, pero llega el viernes y me siento high, ay, que la calle me espera.
La catalana Aitana esgota les entrades per al seu doble concert al Bernabéu.
Que la vida es buena, buena es de fiesta con la casa llena. Otra vez salud porque la vida...
Tot venut, doncs, per als dies 28 i 29 de desembre. La de Sant Climent de Llobregat, de 25 anys, causa furor i és la primera artista femenina de l'Estat que aconsegueix aquest rècord dos sold out al Bernabéu.
Sorry,
és el seu primer estadi després d'haver omplert més d'una vegada el Wizzing Center i el Palau Sant Jordi. Els concerts del Bernabéu del desembre seran els dos últims de la seva gira actual, que l'ha portada arreu del món i que ha suposat un canvi de paradigma en la seva música i també en la seva estètica. I així arribem al temps dels esports, ja a punt el Marc Andrés.
Els esports.
Bon dia, Marc.
Bon dia. A París, dues bones notícies per a l'esport català.
Els Jocs Olímpics de París, a Catalunya Informació.
Comencem amb Jessica Vall, que s'ha classificat per a les semifinals dels 200 metres braça amb el novè millor temps i s'ha mostrat, evidentment, contenta.
Sí, estic contenta amb el registre del matí, de com hem nedat. Ha sigut una de les meves millors marques pel dematí que he fet, així que confiada. I ara, doncs, els minuts són glòria. Crec que ràpid he d'anar a fer suau, a intentar recuperar, perquè, bueno, els anys passen, sóc la més gran i de les més veteranes a les semifinals, així que hem d'intentar recuperar durant aquestes hores i aprofitar l'oportunitat, tirar-me amb les ganes i amb la seguretat que he fet avui i si tinc el carrer tinc l'oportunitat.
Vall nedarà aquest mateix vespre a 9:15 les semifinals. Mentrestant, l'altra gran notícia és la classificació per a la final de Marc Molné a la disciplina de tir olímpic. L'esportista del Morell ha aconseguit el millor registre a la fase classificatòria amb 123 encerts de 125 tirs. La final serà 4:15 aquesta mateixa tarda i en cas d'empat, gràcies a aquest registre a la fase classificatòria, tindria avantatge a les rondes definitives. Més actualitat, la selecció espanyola femenina de bàsquet amb 3 jugadores catalanes ha guanyat per 63-62 a Puerto Rico. 8 punts de Mariona Ortiz i 2 punts tant d'Andrea Vilaró com de Caral Casas. En tenis, a la Philippe Chatrier, victòria de Novak Djokovic en 2 sets contra l'alemany Dominic Kepfer, 7-5 i 6-3. L'altra banda, aquest partit a la Suzanne Lenglen, jugarà al segon torn Carlos Alcaraz contra Roman Safiulin, un tenista murcià que aquesta tarda a les 7 jugarà dobles amb Rafa Nadal. I ara a les 2 del migdia comença el partit d'handbol masculí amb 4 catalans d'Espanya contra el Japó. El país nipó, recordem, entrenat pel tècnic del Barça, Carlos Ortega.
L'actualitat esportiva a fons.
Més notícies olímpiques. A la categoria menys 70 quilos en judo, derrota de la lleidatana Sunoda contra la croata Matic, actual número 1 del món. Aquesta tarda Sunoda competirà a la repesca al primer combat, que començarà a les 4 de la tarda. D'altra banda, derrota d'Espanya amb 4 catalanes contra l'Argentina per 2-1 en partit femení d'hoquei herba. En parla la portera Clara Pérez.
Sí, aquesta derrota suma, però suma amb experiència, suma amb joc, amb tenir bones sensacions, amb confiar en el nostre pla de partit i al final, no sé com està el quadre ara, però dels resultats negatius és el millor que podríem haver tingut perquè ens quedem amb un gol a baraix a 0, el que ens col·loca per bona posició per si hi hagués qualsevol cosa poder entrar a quarts, així que lectura global molt positiva.
Mentrestant, a 8:15 del vespre jugarà la selecció masculina a Espanya-Sud-àfrica amb 11 catalans, perquè ha entrat a la convocatòria Marc Vizcaíno, cosa que fa pujar la xifra d'esportistes catalans a 101, 51 dones i 50 homes. Més notícies en aquest cas pel rem, i és que tant el banyolí Denis Carracedo com l'ampostina Aina Cid no han pogut accedir a la final de medalles de doble escull lleuger masculí i doble escull femení respectivament. Tots dos, amb les seves parelles, participaran a la final B amb opció a diploma olímpic. I continua la polèmica amb el triatló. S'ha pogut celebrar les dues proves a les aigües del riu Sena rebent llum verda, però la prova ha estat un desgavell, ho explica així l'Anna Godoy.
La natació hi ha hagut sortida falsa, no, que es diu, i els jutges no han parat la cursa. Normalment quan passa això paren i tornem a sortir. Jo m'he quedat fins i tot parada al pontó, perquè és el primer cop que no paren la cursa, I bueno, crec que això m'ha perjudicat perquè he tingut que nedar molt fort fins la primera boia, sí que és veritat que he arribat a les primeres, però després de la tornada m'ha passat factura i bueno, he intentat tranquil·litzar-me, concentrar-me i bueno, la bici anàvem en grup petit, s'han anat ajuntant noies que s'estaven quedant del grup de davant.
Amb tot això, Godoy ha acabat de 17a.
Catalunya Informació.
Fora dels jocs, clara derrota del Girona per 0-4 contra el Tolosa francès. Un conjunt gironí que des del minut 39 de la primera part ha jugat amb un menys degut a l'expulsió de Gazzaniga. Brian Hill, última incorporació, ha tingut 45 minuts, mentre Artem Dobbik, tot i els rumors de sortida imminent, ha sortit d'inici fins a l'expulsió del porter. Sentim Arnau Martínez.
Bueno, sobretot en formar-nos més com a equip, conèixer els jugadors nous, que s'integrin bé a l'equip, que vegin la idea que vol el míster, i això, jo crec que a part del resultat, òbviament 4-0 amb un menys ens ha perjudicat, però bueno, al final era expulsió, vulguis o no, era expulsió, i bueno, jo crec que toca millorar, corregir els errors i seguir preparant-nos per el primer partit de Lliga.
Aquesta matinada, debut en victòria del Barça a la gira americana contra el Manchester City. Empat a 2 al temps reglamentari, però victòria als penals per 4-1. I aquesta tarda l'Espanyol juga a les 7 contra l'Osca. I mirem a l'agenda dels jocs, perquè avui hi ha l'última sessió de classificació 49er de vela, on el català Florian Trittel i el seu company Diego Botín surten líders. A les 5, Brasil-Espanya femení de futbol, amb 5 catalanes, i a 7:15, primera eliminatòria de la catalana Elia Canales en tir amb arc. A les 8 del vespre, selecció femení de waterpolo, amb 11 catalanes, juga contra Grècia. I la jornada acabarà a les 9 del vespre amb Espanya-França femení de bàsquet 3x3, amb la seleccionadora Anna Junyer. També tenim destacat, a les 9 del vespre, Estats Units contra Sudan del Sud en bàsquet.